el més interessant d'aquest matí, tenint en compte que el partit de futbol del Real Madrid i del City ha acabat gairebé avui, és escoltar el que deia roda de premsa Pep Guardiola. He de confessar que anava a dormir avui amb molt mal cos, però se m'ha tranquil·litzat una mica el cos quan Pep Guardiola ha racionalitzat el partit de futbol i ha racionalitzat l'eliminació del Manchester City. El Madrid va eliminar el City als penals en un partit en què el City va ser infinitament superior, però infinitament, vull dir, va ser una escandalosa la demostració de futbol, però el Madrid va mostrar un nou registre èpic a Europa, que és el de resistir durant dues hores amb un plantejament ultradefensiu. La pròrroga va acabar empat a un, el City va xutar 23 vegades, el Madrid 7. És veritat que Rodrigo va avançar el Madrid al minut 12 de la primera part, autocar, plantat, i el City va començar un atac i gol fins al minut 75. Un quart d'hora pel final, Kevin De Bruyne va superar l'Unin, el millor en diferència del Real Madrid, el porter. El belga va tenir una altra ocasió claríssima, però va sortir per sobre del travesser, i el partit va anar a la pròrroga, i després això, que és un crim de... És terrible, que és el tema de la... El tema de la... dels penals, amb un xut de canari mal picat de Bernardo Silva. Però el que dèiem, quan molt va haver-hi molt neguit, ahir vaig posar-me sota el coixí el transistor i vaig escoltar a través del tu diràs la roda de premsa de Pep Guardiola, que va fer una altra exhibició que ajuda a reconciliar-se amb el futbol i amb una evidència, que a vegades no n'hi ha prou de fer-ho tot bé per guanyar. I, evidentment, Pep Guardiola va citar el clàssic, a Johan Cruyff.
Johan Cruyff me decía que la suerte no existe. Y yo estoy bastante de acuerdo. Al final, no hemos conseguido hacer gol, basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero la otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera. Claro que duele, hoy estamos mal, dormiremos mal, y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre, se intenta. Y lo hemos hecho. ¿Qué le puedo decir a estos jugadores que durante tanto tiempo hemos estado aquí y lo hemos hecho y hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo del Madrid ser nosotros y ya está?
I després va reivindicar la manera de jugar del seu equip, del Manchester City, i va intentar buscar alguna explicació a l'eliminació.
El fútbol, en otro deporte, por estadística, por lo que sea, se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso. Lo que vamos a hacer es solo jugar como jugamos, tirar las veces que hemos intentado y hundirlos ahí, evitar sus transiciones. Lo hicimos la mayoría de veces, hicieron un gol fantástico en control de Bellingham, lo hicieron, porque sabemos la calidad que tienen, pero lo que tenemos que, lo hemos hablado antes, no nos pedimos ganar 4-0 como el año pasado, ni hacer 4 goles como el anterior, nada de esto, es hacer una actuación de que seamos nosotros, seamos siempre hasta el final nosotros, que es lo que nos ha llevado durante tantos años estar aquí, y lo hemos hecho. No ha sido suficiente, no lo ha sido, estamos fuera, teníamos probablemente por la forma que hemos jugado haber marcado antes, cerrarlo antes, y luego los penaltis, pues pasa lo que pasa. Insisto, felicitar al Madrid porque su capacidad de resistir, de defender muy muy bien hasta el final, lo han hecho fantásticamente bien, y no, nosotros no hemos sido capaces de, en el último pase, en el último chut, en esos pequeños detalles, pues conseguir hacer el gol.
Millor explicació impossible, i així molts ens en vam anar a dormir. A més, amb la tranquil·litat del to i de la forma de dir les coses de Guardiola. A l'altre cantó, el Carlo Ancelotti, de fet, va dir el mateix que Guardiola, amb un to més alt i, evidentment, més feliç, parlant de la resiliència del seu equip.
Vamos a recuperar, a darnos cuenta que hemos hecho algo muy bueno. Otra vez en la semifinal no era tan sencillo, todo el mundo nos daba por muertos, nunca dar el Madrid por muerto, porque el Madrid nunca muere.
Avui els diaris de Madrid es frenen els ulls amb l'exercici de supervivència del Real Madrid davant d'una màquina de jugar a futbol com és el Manchester City, n'informa Albert Pedrol.
Al diari Marca hi llegim que el Madrid passa a semifinals de forma èpica i José María García aplaudeix l'Unin, de qui diu que ha fet història blanca. L'As enfatitza per la seva banda que el Madrid mai no mori. Luis Nieto afegeix que l'heroïcitat classifica els blancs i també celebra l'actuació històrica, diu, de l'Unin. El País parla de duel èpic i David Álvarez exclama que el Madrid també és el rei de l'angoixa, mentre que Manuel Javois afegeix que no va ser una lliçó de futbol, sinó de competitivitat. I el Mundo, Miguel Erguedas titula "Sobreviure sota la tempesta" i diu que el City va topar amb un Madrid heroic. També hi ha qui se'n recorda de Pep Guardiola. Domingo García afirma a la Razón que Guardiola s'estavella contra Ancelotti i recorda que el tècnic blanc ha guanyat 3 de les 4 eliminatòries que ha jugat contra el de Sampador. I a Catalunya, Mundo Deportivo titula "Un altre miracle", diu que el partit va ser un monòleg dels de Guardiola, però que Lunin i Rüdiger van aconseguir tirar-los la Champions a terra. L'Esportiu assegura que això del Madrid és inexplicable i l'Esport exclama "increïble" i afirma que el Madrid va aguantar estoicament l'assetjament dels anglesos.
Escoltem el comentari que de tot plegat signa el periodista del diari As i col·laborador del Món RAC1, Santi Jiménez.
Jo, que no m'entero de res, ahir tenia entrades per anar al Romea i anar a veure Jauria. Quan les vaig comprar no m'havia adonat que coincidia la data amb el City Madrid. Les vaig regalar. Tant de bo me les hagués quedat i treure alguna cosa de profit. En lloc de veure l'obra de teatre, vaig assistir via tele a "La vida sigue igual" de Julio Iglesias. Un partit que era de 5 a 1 va acabar decidint-se els penals. I allà, el jugador que vol fitxar Xavi des de fa molts anys va fer un dels ridículs més espantosos de la història. Bernardo, ya te vale. El Real Madrid va tornar a imposar la llei de la batalla a les Termòpiles i va saber patir i defensar-se davant d'un setge descomunal del City. Però la pel·lícula va acabar, com sempre. El duel era com una final. I ja se sap que a les finals el Madrid es troba com a peix a l'aigua. Les juga i les guanya. I ho va fer amb un exercici descomunal de caràcter. Una qualitat que, per cert, per no fer mal a les comparacions, no valoraré respecte a altres equips que van de blaugrana.
Gràcies, Santi. Per cert, que Vinícius i Carvajal van acabar amb molèsties a 4 dies de rebre el Barça al Santiago Bernabéu. A més, Carvajal es perdrà el primer partit de les semifinals contra el Bayern per acumulació de targetes. A tot això, abans del partit, si ahir criticàvem un grupuscle de seguidors del Barça per cantar Vinícius Morete, desenes d'ultres del Real Madrid es van dedicar a càntics racistes al City i la seva propietat. Recordem que és dels Emirats. Si pareu l'orella, se'l sent cantar clarament als cities dels moros. El rival del Real Madrid a les semifinals, com dèiem, serà el Bayern de Múnic. Els bavaresos, que en quedaran segons a la Bundesliga, van guanyar 1-0 l'Arsenal, de Mikel Arteta. L'anada serà d'aquí a 15 dies a Alemanya, a Múnic, i la tornada al Bernabéu una setmana més tard. L'altra semifinal, recordem, la jugaran el PSG i el Borussia Dortmund amb la tornada a la capital francesa. Parlarem, encara d'aquesta... Preguntarem per això del Real Madrid, d'aquí una hora aproximadament. TikTok, mentrestant, la xarxa social que ara és més popular entre els adolescents, continuen al punt de mira de les autoritats occidentals. Ja fa temps que països com els Estats Units tenen la mosca al nas amb aquesta plataforma xinesa pels dubtes sobre la manera de gestionar les dades dels seus usuaris. La Casa Blanca sospita que l'empresa entrega la informació dels seus clients al govern de la Xina perquè els espiï, i per això el Congrés nord-americà ja està estudiant si prohibeix TikTok als Estats Units. Doncs bé, enmig d'aquest context de dubtes i de recels, Europa també ha decidit moure peça. La Comissió Europea ha obert una investigació urgent a una de les últimes aplicacions que TikTok ha llançat al mercat, que es titula TikTok Lite, i està disponible tant a Espanya com a França. A diferència del TikTok convencional, TikTok Lite paga als usuaris per mirar vídeos. L'algoritme recomana continguts o comptes concrets als internautes i, si piquen, els recompensa en punts que després poden bescanviar per regals. Les autoritats europees temen que aquest model multipliqui els adolescents enganxats a les pantalles, perquè si ja és complicat deixar el mòbil sense que et paguin per mirar-lo, encara ho serà pitjor si et sedueixen amb incentius perquè no te'n separis. Per això la Comissió Europea ha demanat a TikTok que li enviï més informació sobre aquesta nova plataforma. Vol conèixer detalladament l'impacte que pot tenir en la protecció dels menors per culpa de l'algoritme i, sobretot, en la seva salut mental. Ara ha donat 15 dies a la companyia de la Xina perquè els faci arribar a l'avaluació de riscos que haurien d'haver presentat abans de desplegar aquesta nova aplicació a part de la Unió Europea. Un cop la tingui, Brussel·les l'estudiarà i prendrà una ràpida decisió. D'aquesta manera, Europa recull el guant de França, que aquest cap de setmana ja havia fet pública la seva preocupació per l'arribada de TikTok Lite als mòbils dels joves de França. Protegir els joves de les pantalles és una de les obsessions dels governs europeus, però no és l'única amenaça per la salut dels adolescents. Un altre és el tabac, que també està en el punt de mira de les autoritats, en la diana, que van fer passos per embridar-lo. A les últimes hores, el govern espanyol ha obert la porta a seguir el camí del Regne Unit i, per tant, prohibir la venda de cigarretes a qualsevol persona que hagi nascut a partir del 1 de gener del 2009. El Parlament Britànic va aprovar dimarts la llei que vetarà l'accés al tabac a tots aquells jovent que ara té 15 anys o menys. Com entrarà en vigor el 2027, quan facin els 18 anys, l'objectiu és anar erradicant el consum de tabac a tota la societat. El Parlament Britànic va aprovar la prohibició dimarts i la proposta ha agradat molt al Ministeri de Sanitat d'Espanya, que ja l'estudia. De fet, ahir la ministra Mònica García va insinuar que Espanya podria imitar el Regne Unit.
Iremos avanzando poco a poco, creo que hemos hecho un grandísimo avance y luego iremos desgranando sin descartar que ninguna de estas medidas la podamos poner en un futuro, ¿no? Vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país y cuáles de ellas son aplicables a la salud de nuestra población.
Ara bé, avui a l'ABC parlen diversos experts i la majoria tenen dubtes que la prohibició del govern britànic es pugui importar a Espanya. Creuen que no té cap encaix legal perquè discriminaria els adults en funció de la seva edat i que, per tant, vulneraria el dret a l'igualtat que recull la Constitució espanyola. El Quim Monzó titula avui el seu article a La Vanguardia val per tota la informació del tabac, que és tot és el mateix. I diu, quantes vegades ens ha anunciat aquesta mesura? Ell parla d'aquesta mesura que va dir la ministra d'obligar els fabricants a informar, a uniformar els paquets de tabac. I explica... Diu que ha perdut el compte de les vegades que han anunciat aquesta mesura. Diu, en recorda la faula del Pere i el Llop. Diu el Quim Monzó, la repeteixen i han acabat res. El 2011, quan Austràlia va anunciar que l'adoptaria i aquí van dir que aviat seguiríem el mateix camí, vaig escriure que eliminar les gràfiques de cada marca era una jugada mestra. Lucky Strike juga amb el paquet blanc i el potent cercle vermell. Kent, amb la E amb el pal superior decapitat, Marlboro amb la seva tipografia allargada i el seu peculiar pentàgon vermell, i anava seguint amb el camel, amb el cul, etc etc. Diu, em preguntava aleshores a qui se li va acudir aquesta idea maquiavèlica, la més hàbil de totes les creades en la lluita contra la nicotina, i es veu que va haver-hi un especialista en comunicació que li va explicar amb el Quim Monzó que la idea va ser d'un dissenyador que va publicar l'any 97, 1997, al New York Times, un article que explicava fumar mola, les Air Jordan molen, els anuncis d'Absolut molen, els Marlboro molen. Fumar és un aspecte important del fet de molar i el paquet de cigarrets és un accessori de moda primordial. I com acaba dient el Monzó, si a més fas que els paquets siguin tots del mateix color marró merda, ja tens la batalla mig guanyada. Tant si prosperen com si no, aquests esforços de les autoritats europees, del Parlament Britànic o del govern espanyol per protegir els joves del tabac o de les pantalles, contrasta de ple amb l'última mesura que han acordat el govern de les Balears de PP i Vox. Han aprovat reformar la llei per permetre que els menors puguin entrar a les places de toros a veure les corrides. Vox tenia entre cella i cella carregar-se la prohibició que havia imposat el govern anterior, que liderava l'actual presidenta del Congrés, Francina Armengol, i ara el PP de la nova presidenta balear, Marga Proens, ha decidit donar llum verda a la proposta de l'extrema dreta. Per tant, a partir d'ara, els menors podran entrar als toros a les Balears, però a les places s'hi col·locarà un cartell que avisarà que l'espectacle pot ferir sensibilitats, literalment. Al setembre, l'Ajuntament de Palma, que el PP també governa gràcies a Vox, ja va declarar l'autoromàquia un bé immaterial de la ciutat i que ara hi posaran per tots els públics. Que això també podria passar al pas que anem, que a les Balears es pugui posar també que les pel·lícules porno poden ser aptes per tots els públics. 8 i 18, a Catalunya, Rosa Peral intenta aprofitar la suposada confessió del seu còmplice al crim de la Guàrdia Urbana per reiterar la seva innocència. El que ahir semblava un gir inesperat al guió del cas s'ha anat embolicant i ara Peral vol treure en profit. Anem a pams. El periòdico va publicar dimarts, al vespre, que un dels dos condemnats per l'assassinat, Albert López, havia reconegut que Peral i ell havien matat Pedro Rodríguez, un dels seus companys a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Ara bé, poques hores després, l'advocat d'Albert López ho va desmentir categòricament. José Luis Bravo assegura que la notícia és falsa i que López no ha confessat res. Ans al contrari, l'advocat del condemnat explica que el seu client manté la versió que ha defensat sempre, que ell no va matar Pedro Rodríguez i que es va limitar a donar un cop de mà Rosa Peral, que llavors era la seva amant, per encobrir el crim. Bravo, aquest senyor, José Luis Bravo, l'advocat d'Albert López, també es queixa que s'hagin filtrat detalls del procés de rehabilitació d'un pres. Ho denunciava a TV3.
Lo más grave es que esta información, que teóricamente es una información reservada, tenga en cuenta que dentro de la Junta de Tratamiento de las personas que tratan a Albert existen psicólogos, existen criminólogos, educadores, lo que no es lógico es que esta información trascienda, esta información llegue a los medios, sea la que sea. Pero es que además en este caso resulta que la información es falsa.
Segons el periòdico, Albert López hauria confessat la seva participació en el crim de manera oral, no per escrit, i per tant és molt complicat saber què va dir exactament els professionals que en fan el seguiment. El diari sosté que López ha canviat de versió perquè així es podria acollir a beneficis penitenciaris ara que ja ha complert una quarta part dels 20 anys de presó que li va imposar l'Audiència de Barcelona. Tant si és veritat com si no, Rosa Peral s'ha agafat a la suposada confessió del seu antic amant com si es tractés d'una autèntica taula de salvació. L'altra condemnada pel crim de la Urbana diu que està decebuda amb López perquè fins ara ell no havia explicat mai tota la veritat i explica que està a l'espera de saber què va revelar exactament el seu còmplice, el responsable de la presó de Quatre Camins. En una entrevista al periòdico, Peral reitera la seva innocència i creu que el canvi de versió del seu antic amant confirma el que ella ha mantingut des del primer dia, des del principi, que Albert López va matar Pedro Rodríguez i que ella només el va ajudar a fer desaparèixer el cadàver. De fet, afirma literalment que el reconeixement de l'Albert és un baló d'oxigen per demostrar la seva innocència. Ara bé, tant l'advocada de Peral com Peral ometen un detall important. Segons el periòdic, Albert López no hauria confessat que ell va matar Rodríguez en solitari. El que hauria reconegut és que ell també va participar en l'assassinat braç a braç amb Rosa Peral. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Anna Ponsí.
No és estrany que aquest nou afer del crim de la Guàrdia Urbana també sigui un guirigall, perquè des del mateix dia que els Mossos van detenir Rosa Peral i Albert López, ha estat impossible treure l'entrellat del que va passar exactament en aquella casa de Cubelles. I ara, un cop més, la història està plena de giragonses, que mereixen fins i tot els més ben informats. El periòdico publicava dimarts que l'Albert ha admès la seva participació en el crim. Els juristes diuen que el reconeixement del delicte és un pas decisiu per aconseguir permisos per sortir de la presó. Porta 7 anys tancat, igual que la Rosa, això vol dir que han complert un quart de la pena. No crec que ens haguem d'imaginar una confessió de l'Albert peliculera ni catòlica, sinó més aviat un procés de treball d'acceptar la pena en un programa de rehabilitació. Fins aquí té lògica. El cas, però, és que el seu advocat s'ha despenjat unes hores després, ho escoltava mare, fa un cop de volant i diu que no ha reconegut res, que com a màxim ha dit el mateix que el judici, que es va tractar d'un encobriment. Doncs, si no ha estat per confessar el crim, quin sentit té ara assumir el mateix que ja havia dit el judici? Només sabrem qui diu la veritat si l'Albert comença a fer sortides de presó en els pròxims mesos i la Rosa es queda a la cel·la.
Gràcies, Anna Ponsí. Tot aquest embolic afavorirà algun dels condemnats per aquest crim? Podria representar un gir al guió del cas de la Guàrdia Urbana o només és foc d'encenalls? A partir de les 10, l'advocada de Rosa Peral, Núria González, en temps de tertúlia amb nous, Tomàs David Fernández, Pere Mas, Conxiberai, amb Mònica Hernández, trepitjant l'ull de poll. L'altre cas mediàtic, el que seu Daniel Sancho, el banc dels acusats per la mort d'Edwin Arrieta, continua el seu curs a Tailàndia. Ahir, en la quarta sessió del judici, metges forenses locals de Tailàndia van assegurar que el cop que tenia la víctima al crani és compatible amb una caiguda fruit d'una baralla. La defensa de l'acusat està molt satisfet amb totes les proves i declaracions que fins ara s'han exposat al judici. De fet, l'advocat espanyol de Daniel Sancho, Marcos García Montes, ho explicava ahir en una entrevista aquí al Món RQ.
No se sabe la fecha de la muerte, tampoco se sabe cómo se produce la muerte, pero lo que sí que se sabe es que en los restos óseos no hay cuchilladas. Y finalmente dicen los médicos forenses que tiene una lesión muy grave en el cerebro, en la parte de la bóveda craneal detrás, con lo cual quiere decirse que hubo un golpe muy fuerte y que puede ser la causa de la muerte. Es decir, que todo esto entra en el engranaje en que hubo una resistencia por parte de Daniel a una violación y que se cayó al suelo y se golpeó.
Sancho i els seus advocats insisteixen que la mort d'Edwin Arrieta va ser accidental en defensa pròpia perquè la víctima l'estava intentant violar. Avui, en la cinquena sessió d'aquest judici, declaren més policies que van analitzar l'escenari del crim i que van recollir les mostres d'ADN de víctima i d'acusat. Anem cap a Koh Samui, cap a Tailàndia. Allà hi tenim l'enviada especial de RAC1, Mar Poyet. Omar.
La cinquena sessió d'aquest judici contra Daniel Sancho fa hores que està en marxa. De fet, ara hi ha un recés, el recés per dinar. Avui estan declarant més policies i també passen per la sala de diversos metges forenses que han analitzat i han fet informes sobre les diferents parts del cos de la víctima que s'han anat trobant, com ara el cap. Una de les coses que han deixat força clares és que Edwin Arrieta podria haver mort per un fort cop a la nuca. Una confirmació que, segons l'advocat tailandès de Daniel Sancho, Aprichat Srinuel, confirma la tesi de la defensa pròpia.
Boat. No és cert el que s'ha dit, que Daniel Sancho no coopera. Ell sempre ha cooperat, tot i que el procés inicial tingués diversos dubtes. Al principi hi van haver dificultats, però és per com funcionen els temes judicials.
D'altra banda, avui està previst que aterri a Madrid Arrieta, la germana de la víctima. L'advocat diu que intentarà que pugui declarar el judici per videoconferència, però el calendari de testimonis fa dies que està tancat.
Atenció als fans de Quentin Tarantino. Segons llegim el Hollywood Reporter, el director nord-americà ha llançat a les escombraries la pel·lícula en què ja estava treballant, que es deia amb títol provisional The Movie Critic, el que en teoria havia de ser el seu comiat cinematogràfic. Feia mesos que Quentin Tarantino treballava en la pel·lícula, que s'havia de començar a rodar aquest estiu, amb Brad Pitt com a gran protagonista. Se centrava en la vida d'un crític de cinema dels anys 70, tot i que la idea havia anat canviant i ara estava previst que Brad Pitt hi tornés a interpretar Cliff Booth, el que era el seu personatge Once Upon a Time in Hollywood. El que no està clar és si hauria estat una prequela o una seqüela de l'última pel·lícula del director que va guanyar 2 Oscars. Al final, però, aquest The Movie Critic l'ha llançat a les escombraries i quedarà només en un esbós. Ara bé, això no vol dir que Quentin Tarantino renunciï a dirigir una última pel·lícula. I, de fet, diu que ja està rumiant noves idees. Per cert, que avui també hem sabut que un altre dels grans directors de Hollywood, Martin Scorsese, està preparant un biopic de Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. Martin Scorsese, de 81 anys, que també està treballant en una pel·lícula sobre Jesús, està interessant a portar la vida del cantant i actor a la gran pantalla. Els protagonistes podrien ser fent de Frank Sinatra, Leonardo DiCaprio, i fent d'Ava Gardner, Jennifer Lawrence. A les 8:26, parlant de política, el PP posa una condició dificilíssima de complir al PSC per fer president Salvador Illa. En una entrevista al diari, Alejandro Fernández diu que estaria disposat a negociar amb el candidat dels socialistes catalans sempre i quan tant el PSC com el PSOE deixin de pactar amb l'independentisme.
Si està en sus manos, como pasa en Barcelona, escoger entre tener de presidente al candidato de Junts o al candidato del PSC, ¿a quién escogerá?
Al que decida acabar con el proceso. Es decir, yo no me fío de la palabra de Salvador Illa. Yo quiero hechos. Salvador Illa rompe con el separatismo en el conjunto de la política española, incluida la catalana, entonces nos podemos sentar a hablar. Los votos del Partido Popular o sirven para acabar con el proceso o nos iremos a la oposición sin ningún problema.
Doncs bé, aquest matí li preguntarem què en pensa Salvador Illa. El candidat del PSC el 12 de maig passarà per aquest estudi del Bona RAC1 a 9:45 a.m. i va anunciar que si arriba a la Generalitat després de les eleccions del 12 de maig situarà les polítiques lingüístiques del govern català a l'àmbit de presidència.
Per situar la política lingüística com a política del conjunt del govern. No una política a fer pel Departament de Cultura, del conjunt de govern. I, per tant, situar-ne la seva direcció i el seu impuls a l'àmbit de presidència, com efectivament es va fer en les presidències, en els governs Maragall i Montilla. No?
Recordem que actualment les polítiques lingüístiques pengen de la Conselleria de Cultura. I, a banda del PSC, la resta de partits van perfilant també les seves propostes. De fet, a aquesta hora RAC1 pot avançar que el programa electoral d'Esquerra per les eleccions pivotarà sobre el referèndum acordat, la millora del finançament i l'impuls de la llengua catalana. El partit el presentarà aquest migdia, però RAC1 ja ha tingut accés a les propostes principals, entre les quals que l'educació entre els 0 i els 3 anys sigui gratuïta per llei. En té més detalls l'Adrià Santasusagna.
Esquerra defensa dins del seu programa electoral que el referèndum pactat amb l'estat espanyol és possible i es fa seva la proposta que Pere Aragonès ha impulsat des del govern. Els republicans també inclouen dins del programa la millora del finançament de Catalunya, veuen de la proposta del govern i reclamen que el país recapti absolutament tots els impostos. Un dels punts del programa electoral en què Esquerra hi posa més èmfasi és a la defensa de la llengua catalana. Més enllà de la creació d'una conselleria de política lingüística, les mesures en favor del català també surten de forma transversal a la resta d'apartats. Pere Aragonès també vol apostar per l'educació i per això inclou dins del programa la gratuïtat universal de l'etapa dels 0-3 anys. Ho farà per llei, perquè reguli tota aquesta etapa i es garanteixi així el dret d'accés a l'educació. El partit presentarà el programa electoral aquest migdia a la seu del carrer Calàbria.
Esquerra, per cert, que traslladarà part de la seva campanya electoral a Suïssa. Els republicans preparen un gran acte a Ginebra pel diumenge 28 d'abril, el primer cap de setmana de campanya. Esquerra vol reivindicar l'exili i donar veu a la secretària general del partit Marta Rovira i al diputat Rubén Wagensberg. Els republicans ja han presentat el lema de campanya, que serà al costat de la gent, al costat de Catalunya. El cartell d'Esquerra hi apareix Pere Aragonès, vestit en camisa blanca i sense corbata, agafant de les mans una persona. Qui també té a punts tots els cartells de campanya junts, el partit aposta clarament amb el retorn de Carles Puigdemont. A l'imatge s'hi veu Puigdemont dins d'un cotxe mirant per la finestra, Pel que fa al lema, el partit n'usarà més d'un, que representaran, diuen, totes les necessitats del país. Per exemple, Catalunya necessita lideratge, o bé Catalunya necessita un bon govern, i tot plegat envoltat del color blau marí, que Puigdemont està fent servir en tots els actes des que va anunciar la seva candidatura al Parlament. Aquest matí s'ha fet pública, per cert, una llista de personalitats que donen suport a la candidatura de Carles Puigdemont. Hi ha, per exemple, noms del món de la cultura, com els actors Lloll Bertran, Lluís Marco, Toni Albà o Joan Lluís Bozzo, l'escriptor Albert Sánchez Pinyol, la dibuixant Pilarín Vallès, la cuinera Ada Parellada o l'arqueòleg Eudald Carbonell, i també hi trobem persones vinculades històricament a altres partits polítics. És el cas de Julià de Jòdar, exdiputat de la CUP, Bernat Joan, exeurodiputat d'Esquerra Republicana, i Jaume Rodri, també exdiputat d'Esquerra Republicana, Carme Garcia i Jaume Nualart, exdiputats d'Iniciativa per Catalunya, o Pere Aiguader, diputat històric del PSC. Per cert que Ciutadans, finalment, no ha pogut evitar que Carles Puigdemont es presenti a les eleccions. El partit taronja havia presentat un recurs a la Junta Electoral argumentant que no hauria de poder perquè té residència a Suïssa, però la justícia ho ha desestimat. Pel jutge no hi ha cap element que ho justifiqui i que la candidatura s'ajusta plenament a dret. En canvi, la Junta Electoral sí que ha donat la raó als Ciutadans en una altra qüestió. Prohibeix als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals fer servir les paraules exili, exiliats o presos polítics durant la campanya electoral en referència al moviment independentista. 8:31. Hi ha preocupació per la falta d'un medicament essencial per tractar alguns tipus de càncer. Es tracta del cisplatí, una quimioteràpia imprescindible per lluitar contra tumors com el de coll, ovaris, cap i el més incipients o embrionaris. En altres càncers es pot substituir per substàncies similars. Segons llegim avui a La Vanguardia, el subministrament de cisplatí ha estat tan limitat que el Ministeri de Sanitat està exigint informes als centres per justificar-ne l'ús que es fa per cada pacient. Hospitals com els de la Vall d'Hebron de Barcelona ja estan fent front a aquesta escassetat amb les reserves pròpies que conservaven. De moment, fons del centre diuen que podran continuar amb els tractaments sempre i quan les actuals previsions d'arribades compleixin. L'Agència Espanyola de Medicaments ja ha reclamat a les tres farmacèutiques que fabriquen aquest cisplatí que van ser els terminis d'entrega ara previstos pels mesos de maig i de juny. També ha activat els protocols d'Europa per sol·licitar-ne a altres països si és necessari. Darrere la falta de cisplatí hi ha problemes en la cadena de subministrament. En el cas de la farmacèutica reconeguda i famosa, sobretot per la que seria la pandèmia del coronavirus, que és Pfizer, i també una allau de peticions rebudes pel que fa a l'empresa Hikma. Són les 8:32. Hem de parlar de... Segons ha pogut saber RAC1, que la Generalitat ha detectat 114 casos de dengue aquest 2024 a Catalunya. La xifra és preocupant perquè en només 3 mesos i mig el Departament de Salut ha comptabilitzat la meitat de tots els casos que va registrar durant tot l'any passat. Els experts alerten que el canvi climàtic, les pandèmies de dengue a països subtropicals i la presència del mosquit tigre poden afavorir la transmissió de la malaltia a Catalunya. Té més dades Joel Penya.
Les persones que han arribat amb dengue aquest any han vingut sobretot de l'Argentina i el Paraguai, on hi ha una epidèmia històrica amb desenes de milers de casos. Per això els metges demanen prevenir tant com es pugui la picada dels mosquits, amb repel·lents i màniga llarga si viatgem a països tropicals i subtropicals. A Catalunya, el mosquit que el pot transportar és el mosquit tigre i només en cas de picar una persona amb la malaltia. Per això, els metges també fan una crida a anar a mirar-nos-ho al primer símptoma. El metge del Servei de Salut Internacional del Clínic, investigador de l'IESA Global, el doctor Daniel Camproví, ha explicat a RAC1 que els casos de contagi autòcton han augmentat els últims anys al sud d'Europa.
L'any passat, per exemple, entre Itàlia, França i Catalunya, va haver-hi més de 100 casos de transmissió autòctona de dengue, que són més dels que s'havien anat reportant els anys anteriors. I això segurament és degut al canvi climàtic, d'acord? El canvi climàtic està afavorint que els mosquits cada vegada estiguin durant més mesos de forma còmoda.
Precisament el Clínic és un dels centres de referència per tractar aquestes malalties importades i el doctor Camproví ha admès que estan tractant més contagis que mai.
I les altes temperatures de les últimes setmanes, molt superiors al que tocaria, tot i que això ara canviarà, ara ens ho explicarà la Mònica Usart, però aquesta calor que hem tingut aquests dies han avançat l'arribada dels mosquits. Malgrat que la sequera hauria de dificultar que es reprodueixin, la calor els agrada i sempre acaben trobant punts d'aigua en zones urbanes, doncs, per anar augmentant la colònia, informa Lluc Corbines.
És el cas del mosquit tigre que ha augmentat en els darrers anys i que no necessita grans quantitats d'aigua per pondre els ous. Ho ha explicat a RAC1 l'investigador del CSIC i cap d'entomologia del projecte Mosquito Alert, Roger Aritja.
El mosquit tigre és transmissor potencial en malalties que són tropicals, tals com el dengue, la febre groga, la chikungunya, les aigües on crien aquests mosquits, o no bé aigües públiques, podrien ser, per exemple, el sistema de clavegram, però els hi serveix una llauna de cervesa que hagin pogut deixar abandonada en algun lloc, que s'hagi omplert amb dos dits d'aigua de pluja, allà ja hi poden haver algunes dotzenes de larves.
A part de l'afectació a Catalunya, segons Eric, ja la problemàtica del mosquit tigre també ha arribat amb força al centre d'Europa. Malgrat fer-hi d'entrada temperatures més fredes que aquí, el gener d'aquest any ja s'han trobat exemplars a països com Àustria o Hongria.
I aquí som.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Sembla que amb una mica de sort aquests mosquits es congelaran, es moriran de fred, perquè torna a baixar. I de quina manera la temperatura?
Sí, ja hem tingut una baixada aquesta setmana respecte a les temperatures que vam tenir la setmana passada. Puja una mica els termòmetres ara a finals de setmana, coincidint amb el cap de setmana, però a principis de la setmana que ve torna a baixar la temperatura i sobretot el dia de Sant Jordi, dimecres, dijous, tindrem valors de temperatura que estaran uns 5-6 graus per sota del que seria habitual a aquesta època de l'any. Per tant, recuperarem potser una jaqueta més gruixuda que no pas aquests últims dies. Arriba fred i també arriben alguns ruixats. Dilluns se n'esperen i dimarts, dia de Sant Jordi, també s'esperen alguns xàfecs, que al matí afectarien qualsevol punt del país i després a la tarda quedarien més concentrats cap a les comarques del nord. I avui de moment comencem el dia amb força núvols, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, uns núvols que durant el dia d'avui poden deixar xàfecs localment intensos amb tempesta i amb calamarsa en aquests punts del país, especialment comarques de Girona i nord de Barcelona, i alguna nevada també cap a la cara nord del Pirineu, amb cota de neu al voltant dels 1.100 metres. Dia de vent fort, el Pirineu, a l'Empordà i a les comarques del sud, i de més fresca, han baixat més les temperatures i també ho faran al migdia, amb màximes que quedaran més curtes que ahir, sobretot a les comarques del nord.
Per cert, que està canviant els mapes, que no sabem com acabarà, bé, encara queden 6 dies pel dia de Sant Jordi, però clar, allò que havia de ser un dia de sol s'està convertint en un dia de pluja.
Sí, de moment sí, com dèiem ara al matí, amb pluja a tot el país, i després a la tarda quedarien concentrats aquests ruixats a les comarques del nord. I a més, aquí hem de sumar aquesta baixada dels termòmetres que dèiem, que serà bo pel tema dels mosquits, però en canvi potser una mica negatiu per tota aquesta gent que volia passejar més amb tirants i màniga curta, perquè tocarà agafar la jaqueta i potser una mica gruixuda.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. O sigui que estarem... O sigui que,
de moment,
que aquest diumenge passat... Sí. Però bé, el que sí que és una evidència és que diumenge passat estàvem a 30 graus, amb els llocs de Catalunya per sobre.
Sí, i vam tenir rècords, sí, 33 fins i tot.
Fins i tot, i aquests mateixos llocs poden baixar en picada les temperatures.
Sí, més de 10 graus.
Però, o sigui, de patapam, eh? En menys d'una setmana, més de 10 graus. Això sí que podem dir, que és que ja torna el fred per sota del que tocaria en primavera, torna el fred, i veurem si tenim la desgràcia que ha de ploure, que precisament l'únic dia que demanem que no plogui, que és el dia de Sant Jordi. En fi, malgrat que són insuficients, igualment aquestes pluges de les últimes setmanes han permès que el govern català suavitzi lleugerament les restriccions per la sequera, i que per això dimarts va anunciar que permetrà reomplir les piscines privades sempre i quan compleixin dues condicions. Primera, que actuïn com a refugi climàtic, i la segona és que s'obren a tothom. Doncs bé, la proposta no agrada gens ni mica als ajuntaments, que són els que hauran de decidir quines piscines privades es poden reomplir al seu municipi i quines no. Els municipis creuen que el govern de Catalunya hauria de definir aspectes claus, com ara com s'ha de controlar l'aforament o qui ha de contractar els socorristes, o el del Martínez.
Els ajuntaments no veuen clara la lletra petita del decret que ahir es va publicar ja al Diari Oficial de la Generalitat. El redactat concreta que l'obertura s'haurà de fer en condicions de preus idèntiques que les piscines públiques, però no detalla quina mena de piscines s'hi poden acollir i en quines condicions. Ho lamenten l'alcaldessa de Rubí i presidenta de l'organisme Arc Metropolità, Ana Maria Martínez, i també el president de la Federació de Municipis i alcalde d'Esparreguera, Eduard Ribas, en aquest cas a TV3.
És ingestionable, és passar la pressió als ajuntaments en un marc de poca claredat i molt poca seguretat jurídica. Creiem que hauria de ser la Generalitat qui gestionés aquesta obertura.
El fet d'haver d'aplicar un preu públic a un equipament privat, que suposa de facto canviar ordenances municipals, que per calendari ara mateix no es poden fer, qui rep els ingressos, socorristes, horaris, crea tot això en un limbo.
Asseguren que la reclamació dels ajuntaments era poder obrir piscines privades en casos molt concrets, per exemple, de clubs esportius, i consideren que el redactat final obre la porta a massa casuístiques.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I a les 8:39 minuts avancem al trànsit perquè si ahir les complicacions eren a l'entrada de la ciutat de Barcelona per l'avinguda Diagonal, avui hi ha un merder impressionant a l'AP7.
Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Aviam què ha passat i si això va per llarg o hi ha moltes cues, ens ho explica des del RAC, perquè és qui compta cotxes cada matí, la Carla Buigas. Carla.
Hola, bon dia. Doncs sí, no millora la situació a l'AP7 al Vallès. En aquests moments s'acumulen 16 quilòmetres de congestió de Sant Cugat a Mollet en sentit nord i afectacions també a la B30 amb retencions entre Cerdanyola i Barberà. A l'AP7 encara es talla un carril després d'un accident amb un camió aquesta matinada. I no només això, perquè també hi ha complicacions en sentit Tarragona. La mateixa via són 13 quilòmetres d'aturades des de la Roca, que afecta també de retruc a la C60 en el seu enllaç. Així que molta paciència. Pel que fa a la C17, la situació ja està normalitzada després també d'un altre accident que ha provocat congestions durant tot el matí, però ja el trànsit és fluid. I pel que fa a la resta de carreteres, doncs hi ha complicacions a la 2 en sentit Barcelona, també afectacions a la B23, com és habitual, com també les retencions a la C58 a Sabadell i a Montcada en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. Avui a les rondes hi ha les retencions habituals en els dos sentits de la via, sense haver de destacar cap incidència. És tot des del RAC, bon dia.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
I a banda dels conductors que ara ens explicava la Carla Buigas des del RAC, atrapats a l'AP7, i altres vies del país, també des d'aquí un missatge d'ànims i una salutació a través del transistor, com s'ha fet tota la vida, als milers de persones de les comarques de Lleida que a aquesta hora continuen sense internet i sense telèfon fix. Són veïns del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell i de la Noguera, que estan incomunicats per culpa d'un foc que va cremar ahir unes instal·lacions de la xarxa de fibra òptica de Telefònica. L'avaria afecta 25 municipis i complica la vida de famílies, de negocis i administracions. Protecció Civil assegura que l'empresa ja ha començat els treballs per recuperar el servei, però que allò de sempre, truques i et diuen, mira, és que encara no sabem quan tornarà. És això. Molta paciència. Informa des de Lleida, Julen Andrés.
Obra d'un sabotatge o un robatori frustrat pel foc són dues de les hipòtesis en què es treballa. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i és que a banda de l'incendi a la xarxa de fibra òptica de Lleida també es va detectar un incident a Belllloc, però de moment no es poden relacionar els fets. Independentment del motiu, el resultat és més de 60.000 veïns de Lleida sense internet ni telèfon fix, sense poder treure diners dels caixers ni pagar amb targeta. En Jaume Roig, propietari d'una mini administració de Loteria de Mollerussa, és un dels afectats.
El nostre és immediat, és a dir, fas la primitiva, fas l'Euromillón, fas qualsevol tipus de joc i automàticament al moment te donem el resguard. Llavors, què ha passat? Que hem vist que no teníem internet amb res, amb tot el sentit. Com tantes hores com avui, jo no recordo, això que tinc uns quants anys, i no recordo tant temps.
El que s'ha pogut escoltar de fons, més o menys, és l'escena més repetida en el dia d'ahir, clients que no coneixien la situació. Els que no són de Telefònica sí que tenien internet i tot plegat els agafava per sorpresa. Els ajuntaments tampoc podien fer tràmits o fins i tot els CAPs sense poder programar ni fer visites.
La Fiscalia demana que s'arxivi el cas contra l'exdirectora del CNI implicada en l'espionatge del telèfon mòbil del president Pere Aragonès. S'afegeix d'aquesta manera a la posició que tenia l'advocacia de l'Estat i que proposava no investigar Paz Esteban. Considera que totes les accions d'espionatge al president es van produir amb un ordre judicial del Suprem en marxa i que, per tant, la directora del CNI no va fer res d'il·legal. Tot i això, recordem que el jutge que porta el cas sospita que es va infectar el telèfon de Pere Aragonès abans que arribés l'autorització judicial. Per cert, si ahir us explicaven que el jutge Manuel García Castellón té previst jubilar-se a l'estiu, avui us expliquem que ja podria tenir substitut. Segons explicar l'Ernesto Ekaizer, a la versió RAC1 seria Santiago Pedraz. Ara bé, si acaba sent ell, no queda clar si es quedaria el cas Tsunami Democràtic. El motiu és que García Castellón no vol deixar la feina a mitges i arribaria a temps d'elevar el cas a la justícia d'Europa. Encara en l'àmbit judicial, els lingüistes dels jutjats de Catalunya es queixen que la Generalitat els manté en una categoria inferior a la que els pertoca. Ho han fet en una carta a la consellera de Justícia, a la qual ha tingut accés RAC1. Són una quarantena de professionals encarregats, entre d'altres, d'ensenyar català a jutges i fiscals o de traduir els documents judicials. Denuncien que els haurien d'equiparar els llicenciats de Dret o Filologia i, en canvi, tenen unes condicions inferiors. Mireia Capdevila, tècnica lingüística de Justícia, ha denunciat des de RAC1 que el govern s'omple la boca en fomentar el català, però que no té cura dels professionals que ho fan.
Tot i que exercim una tasca altament qualificada i acomplim un objectiu tan important per la llengua pròpia del país com és que els jutjats treballin en català, tenim reconeguda una retribució salarial inferior al que pertoca per fer això. Mai cap govern ha tingut la voluntat ferma de solucionar aquesta qüestió. I ja hem dit prou.
Recordem que en l'àmbit judicial només el 6% de les sentències, el 6, són en català i només es presenten en la llengua del país al voltant del 5% de les demandes. 3:15 del matí, d'aquí una estona parlarem de Twitter, de música, de pantalles, del Sálvame i del Barça. Senda carrega contra Isabel Díaz Ayuso i l'acusa de maquillar el cas de frau fiscal que esquitxa la seva parella Alberto González Amador. En les últimes hores, l'entorn de la presidenta de Madrid havia difós que l'agència tributària havia hagut, tornar, ha hagut de tornar 500.000 euros al seu xicot, un gest que, segons Ayuso, demostra que Amador és innocent i que el persegueixen només per fer-li mal amb ella.
Uno, que yo no mentí. Dos, que tenía razón. Y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal.
Presidenta desmenteix Díaz Ayuso, explica que la seva parella els va enviar aquest 500.000 euros per intentar regularitzar la seva situació fiscal i que tanquessin l'expedient. Aquest, per cert, no és l'únic escàndol que esquitxa l'entorn de la presidenta de Madrid. Segons el diari Punt.es, ara la Fiscalia investiga un alt càrrec de la Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid que hauria pagat milers d'euros a empreses constructores per fer obres en escoles que en realitat mai no es van arribar a executar. 10 minuts i les 9, a les últimes hores, desenes usuaris de Twitter vinculats al món de la comunicació han vist com els seus comptes quedaven suspesos permanentment i sense previ avís, segons explica el diari Ara, que té afectat un dels seus comptes. Tot apunta que aquesta onada de perfils eliminats l'hauria provocat un grup que es diu Unga Reaction, de l'extrema dreta i negacionista. Membres de l'agrupació han publicat captures de pantalla a Telegram en què es vanten d'haver denunciat diferents usuaris i haver propiciat el tancament de diversos comptes de Twitter. La policia només podrà fer testos d'alcoholèmia a les comissaries si el conductor hi accedeix. Ho ha sentenciat el Tribunal Constitucional, que ha anul·lat la condemna a una conductora, la qual van obligar a desplaçar-se a una comissaria per sotmetre's a la prova perquè no hi havia cap patrulla a prop per fer-li. La patrulla que la va aturar no feia controls d'alcoholèmia, però la van amenaçar que cometria un delicte de desobediència si no els acompanyava. Ella hi va accedir i un cop fet el test van veure que multiplicava per 4 la seva taxa permesa, però pel tribunal això és irrellevant. A diferència de les proves a la carretera, que estem obligats a fer-les, el Tribunal Constitucional considera que la policia no pot amenaçar un conductor ni pressionar-lo perquè vagi a una comissaria per fer el test. En el debat sobre la immigració, avui hem conegut una d'aquelles dades que desmunten determinats discursos. A Espanya, més de la meitat dels migrants treballen en feines que estan per sota de la seva qualificació. És a dir, han de dedicar-se professionalment a tasques que requereixen menys formació acadèmica de la que realment tenen. En concret, segons el 5 Dies, un 54% dels migrants es troben en aquesta situació. I això no surt de qualsevol enquesta, sinó d'un sondeig europeu sobre població activa, la més gran que es fa a tota Europa, amb més d'un milió d'entrevistes. I una altra dada, el 13% de migrants amb estudis universitaris no té feina, el doble que els espanyols, que també tenen un grau. Vull dir-nos-hi a les 9 en punt del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Naturgy s'enfila a la borsa després de saber que la companyia d'Abu Dhabi Taka està interessat a entrar a l'accionariat de l'energètica. En espera que es tanqui qualsevol operació, Naturgy, que és de Criteria, va tancar la jornada ahir als parquets amb una crescuda de més del 6%. El govern d'Espanya, que és qui tindrà l'última paraula sobre l'entrada com a accionista d'aquest fons d'inversió dels Emirats Àrabs, de moment es manté prudent. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, explicava que s'ha d'anar amb peus de plom perquè es tracta d'una companyia estratègica per a Espanya.
¿Cómo somos capaces de conseguir mantener esos intereses estratégicos de España, en este caso en Naturgy? Y en un sector, además, no solo es la empresa, es un sector particularmente importante hacia adelante, donde tenemos que ser capaces de conservar ese esfuerzo inversor en las próximas décadas.
Per la seva banda, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, veia positiu l'interès de la companyia d'Abu Dhabi per l'energètica, assegurava que això demostra la capacitat de l'economia espanyola per atraure inversió estrangera.
Creo que expresa, digamos, la economía española está evolucionando bien. Yo creo que esto genera
buenas noticias y confianza de la inversión extranjera en la economía española. Nosotros en algunos temas tenemos que defender la autonomía estratégica, los proyectos estratégicos, pero a partir de esto tenemos que ver cómo evolucionan los acontecimientos.
Naturgia estudia deixar entrar l'accionerat la companyia de Boda Vitaca, que ja ha confirmat com va avançar la Vanguardia les converses, però diu que encara no hi ha res tancat. La cadena de supermercats amb Manlleu Origen assegura que té previst obrir més d'un centenar de botigues els pròxims anys, però que no té cap intenció de fer el salt fora de Catalunya. Aquest 2023 ha facturat un 22% més. El cofundador de Manlleu Origen, Josep Manlleu, defensa que ha fet un esforç enorme per contenir preus.
Hem estat per sota de la inflació general. Aquest any estem en una inflació del 10%. Hem tancat el mes d'abril amb un 2% i l'any passat hi va haver una inflació del 7%. Per tant, hem contingut el màxim possible i cada cop ens permet ser una mica el nostre volum, aplicar l'economia d'escala en processos, ens permet ser una mica més competitius i això, tot això ho traslladem, evidentment, amb el nostre client.
La cadena té una quota de mercat del 3,5% a Catalunya i dona feina a gairebé 4.000 treballadors. A Barcelona, al Raval, ha tornat a obrir portes l'emblemàtic Casa Leopoldo, aquell restaurant centenari que durant anys va ser el punt de trobada d'autors tan consagrats com el Manuel Vázquez Montalbán, la Maruja Torres, l'Eduardo Mendoza, el Joan de Sagarra. Després d'uns anys tancat i de passar per diverses mans, ara reobre de la mà del matrimoni de restauradors Sofia Matarazzo i Bruno Balbás, informa Maria Cusó.
El nou Casa Leopoldo manté l'essència de l'original, però amb tocs de modernitat. Només creu a les portes del carrer Sant Rafel, el visitant es troba amb el primer dels menjadors, que manté el mobiliari del primer Casa Leopoldo totalment restaurat. La resta de menjadors mantenen les rajoles portugueses originals i també s'hi veuen pinzellades taurines, en record a la veterana Rosa Gil, neta del fundador del restaurant, i al seu marit torero. La carta també parteix del llibre de receptes de Gil, però amb tocs personals del xef Albert Pineda. Ara bé, com explicava Bruno Balbás a RAC1, l'objectiu de local és tornar a ser un centre cultural de la ciutat.
Volem que Casa Leopoldo torni a ser un pol de referència cultural, literària, gastronòmica. Volem que tornin a haver tertúlies, volem que la gent es torni a agafar el costum de vindre a xerrar, que aquesta mania dels mòbils es passi una miqueta, no? Quan la gent entri a Casa Leopoldo, agafi una mica la consciència de, escolta, parem el mòbil 5 minuts i aquests 5 minuts siguin una hora i mitja, dues hores, el temps que triguin en dinar.
El local, que fa unes temporades va fer d'escenari de la secció Plata Estrella del Via Lliure de Xavi Bundó, també conserva la taula on sempre dinava Manuel Vázquez Montalbán i ha habilitat un espai en homenatge a Rosa Gil.
El govern espanyol designarà la prefectura de Via Laietana com a lloc de memòria, ho va anunciar ahir per sorpresa. El ministre Ángel Torres, de visita a Barcelona, ara bé, tot i aquesta nova designació, l'edifici històric de la Via Laietana mantindrà l'activitat de la policia, una decisió que no agrada gens ni mica a les entitats de memòria històrica. Ho qualifiquen de propaganda electoral i exigeixen que la policia se'n vagi d'allà. Laia Colomer.
Sí, la prefectura de Via Laietana és un símbol de la repressió i les tortures del franquisme. De fet, fa anys que les entitats de memòria històrica reclamen que es transformi en un espai per recordar-ho i deixi de ser una comissaria. L'anunci del govern espanyol es queda a mig camí, el designarà en lloc de memòria, però l'activitat policial continuarà. El ministre Ángel Víctor Torres diu que així es compleix la llei, però la Comissió de la Dignitat es posa en les mans del cap. En part la RAC1, Pep Cruanyes.
Ese edificio en la Vía Laietana va a ser designado lugar de memoria con el expediente preciso. Así será acorde a lo que es la Ley de Memoria Democrática de octubre del año 2022.
Nosaltres el que demanem és que aquell centre sigui transformat en un lloc de memòria. No només hi hagi una declaració, sinó que aquest centre es transformi en un lloc de memòria. Massa vegades el govern de l'Estat utilitza la memòria com un element de propaganda.
Dimarts que ve el Consell de Ministres també aprovarà un acord per començar la restitució del president Lluís Companys i de Salvador Puig Antich.
3 minuts i les 9, 30 segons.
És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Si encara no tens plans per aquest estiu, entra a renfe.com i busca el teu viatge. Centenars de destinacions i més freqüències que ningú per oferir-te el millor desplaçament al millor preu. Gaudeix d'aquests dies de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible amb els trens de Renfe. Consulta tota la informació i compra ara el teu bitllet a les estacions o a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Dos minuts i les 9. I atenció a tots els fans de Sálvame, perquè el programa torna el mes que ve. Sálvame, ven a canto a mí. Exactament, el 6 de maig. Això sí, no s'emetrà per el que comencem per la televisió convencional, sinó a través d'un canal de streaming propi, a través del YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch i Twitter. El canal es dirà Quickie. A més, el programa també canvia de nom. Es titularà Ni que fóramos, sálvame. El faran de dilluns a divendres a la tarda i el presentarà Maria Patiño, entre els col·laboradors els de sempre. Belén Esteban, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros o Lídia Lozano. Avui arrenca una nova edició del BCN Film Fest.
Doncs tanquem els ulls. Respirem.
El tret de sortida el donarà aquesta nit la projecció de La Casa en Flames, la nova comèdia dramàtica del Dani de la Orden. Atenció amb el càsting, on hi haurà Enric Auqué, Emma Vilarasau, Alberto San Juan, Clara Segura o Maria Rodríguez al repartiment. Serà en un acte als Verdi de Barcelona que a partir d'avui fins al 26 d'abril es converteixen en el centre neuràlgic del festival, que aquests dies veuran passar estrelles com Meg Ryan, Vincent Pérez o el gran Richard Linklater. Més detalls, Cusó.
El BCN Film Fest arriba a la seva 8a edició amb una programació ambiciosa que inclou 15 estrenes mundials i una 20a d'espanyoles. Entre els plats forts de la programació, que arrenca avui i s'allargarà fins després de Sant Jordi, hi ha l'estrena a la direcció d'una de les actrius de comèdia romàntica per excel·lència als anys 90, Meg Ryan. Es titula Lo que sucede después i s'estrenarà diumenge amb la presència de l'actriu. També es podran veure al festival les aplaudides La Casa, d'Àlex Montoya i protagonitzada per David Verdaguer, Mala Persona, amb Marena Alterio, Disco Ibiza Locomía de Quique Maillo o Escanya Pobres, un western rural que protagonitzen Àlex Brendemull i Laura Conejero. La directora del Barcelona Film Fest, Conxita Casanovas, explica a RAC1 com ha evolucionat el festival.
És una edició molt arrodonida i amb l'ambició, en tot cas, del que ha de ser un festival de cinema, un punt de trobada on la premsa, la crítica, el públic i el sector del cinema interactuïn a gust.
Totes les projeccions es faran als Verdi de Gràcia a un preu popular de poc més de 4 euros.
I encara en cinema, l'estudi Ghibli d'animació rebrà la Palma d'Or d'honor al Festival de Cannes. Coincidint amb el seu 40è aniversari, l'estudi dels directors Hayao Miyazaki i Isao Takahata, responsables de pel·lícules com El viatge de Chihiro, El meu veí Totoro, Ponyo, La princesa Mononoke, serà homenatjada al festival. En sèries ja ha sortit el tràiler de 100 anys de soledat.
Frente al pelotón de fusilamiento, coronel Aureliano Buendía havia de recordar...
La sèrie de 16 capítols que Netflix ha basat en el llibre de Gabriel García Márquez. De moment encara no té data d'estrena. El que sí que passarà el pròxim dia 14 de maig, al migdia, a la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, serà la lectura ininterrompuda de La Hojarasca. Durant 4 hores i mitja, actors, escriptors, músics, llibreters... i públic i general aniran recollint el relleu cada 5 minuts en una marató de lectura sense pausa i acompanyada per la música que interpretarà alumnes del Conservatori del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. I a Sky Showtime avui s'estrena la sèrie Un Caballero en Moscú, protagonitzada per Ewan McGregor.
State your name. Alexander Ilyich Rostov.
Basat en el bestseller d'Amor Toulouse, explica la història del comte Alexander Rostov, condemnat a viure a l'hotel Metropol després de la revolució de Rússia. Allà, tancat i barrat, descobrirà el veritable valor de l'amistat. Avui que també hem sabut que Hugh Grant i el diari The Sun, el tabloid, han arribat a un acord després d'anys de litigis. L'actor va acusar el diari de violar la seva privacitat amb mètodes il·lícits i pràctiques invasives per aconseguir exclusives. Ara Hugh Grant ha retirat la demanda a canvi d'un acord econòmic. En un fil a Twitter, l'actor admet que li han ofert una gran quantitat de diners per tancar la polèmica. Ara bé, Hugh Grant assegura que aquests diners, del que pagarà el conglomerat de mitjans de Rupert Murdoch, li fan fàstic i que els destinarà a organitzacions que vetllen per una premsa lliure i responsable. Ahir a la tarda els Love of Lesbian van fer el doble concert assaig al Teatre Victòria de Barcelona. El grup que lidera Santi Balmes, col·laborador també del món a RAC1, va utilitzar el públic de Conillet d'Índies per preparar la seva pròxima gira d'estiu, que comença el 10 de maig a Toledo. Amb un format molt íntim i proper, la banda va presentar en exclusiva, només per alguns afortunats, el seu nou tema, Contradicción. Una cançó amb Rigoberta Bandini que estrenaran divendres de la setmana que ve. El concert hi era l'Héctor Huguet.
Aquest concert és un experiment. Així avisaven els Love of Lesbian que l'espectacle d'ahir al Teatre Victòria seria més aviat un assaig de cara a la breu gira que preparen per aquest estiu. La banda de Santi Balmes va demanar opinió al públic sobre l'espectacle i els assistents van dir la seva mitjançant targetes blanques i vermelles. I com era d'esperar, no s'hi va veure cap targeta vermella. El públic va gaudir dels principals èxits del grup i va poder també escoltar en exclusiva Contradicción, el primer avançament del seu nou àlbum, que compta, per cert, amb la col·laboració de Rigoberta Bandini, una cançó que només va poder gaudir el públic i que no van deixar gravar amb els telèfons, tampoc els mitjans de comunicació, ja que veurà la llum la setmana vinent. En resum, el públic va donar per bo el concert experimental dels Love of Lesbian i també la seva nova cançó.
La interrupció amb els oients ha estat genial.
Bueno, aquesta connexió amb el públic t'involucra més.
El format aquest íntim m'ha encantat.
Molt més proper.
I una oportunitat que s'ha d'aprofitar i molt, molt xulo.
La nova cançó, una passada.
Sembla, per tant, que Barcelona dona el vistiplau a la nova gira dels Love of Lesbian.
I així són el més nou de l'Alfred García.
No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta cielo para darte el sol. No seré como el soldadito marinero, si bailamos pegados seré tu canción. No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta cielo persiguiendo el sol.
No seré como... Llamas en el cielo. I Barbara Streisand ha gravat la seva primera cançó original per una sèrie. De moment només en tenim l'anunci. La música, la cançó encara no sabem, que es titula Love Will Survive i que l'ha compost el gran Hans Zimmer per la sèrie El tatuador d'Auschwitz, que es podrà veure a Movistar Plus a partir del mes de juny. S'estrena el TNC Els Criminals. Ferdinand Bruckner, adaptada per Jordi Prat i Coll, que s'espera que sigui un dels grans plats forts de la temporada. Un vodevil que protagonitzen Lluís Soler, Joan Carreras i Maria Rodríguez Soto, entre molts d'altres, que ahir 200 oients del món a RAC1 van poder veure en exclusiva abans del dia de l'estrena. També hi era l'acusó.
Adúlters, assassins, estafadors i xantatgistes. Tots ells són veïns en un edifici berlinès de principis de segle passat i tots ells són jutjats a l'esbojarrada Criminals, de Jordi Prat i Coll. Un muntatge amb tocs de vodevil, comèdia i musical que reflexiona sobre la justícia i les fissures del sistema judicial. Així en parlaven els oients de RAC1 en sortir de la funció.
M'ha sorprès moltíssim, m'ha agradat moltíssim. La posada d'escena és impressionant, realment, com molt artístic, i m'agrada molt que interactuï molt amb el públic.
Crec que el que més m'ha agradat de l'obra és que els personatges estan molt treballats i realment cadascun té un món molt complex interior i fa que sigui una obra molt rica.
Tota la reflexió sobre el dret, la justícia, la culpabilitat, no? I que depèn d'una visió molt polièdrica. No?
Tots som criminals, diu una de les protagonistes a l'obra. I potser és veritat. El que és segur és que aquests criminals estaran al TNC fins al 26 de maig.
9 i 6 minuts. I a la resta dels esports amb Repsol, a la línia del que us explicàvem ahir al món a RAC1, des de les 6 del matí, us dèiem Rafa Márquez, és el nom que en aquests moments té la secretaria tècnica del Barça per substituir Xavi al banquet a la Barça de cara a la temporada que ve. Avui, efectivament, tots els diaris varen també en aquesta línia, el club valora la feina que està fent el filial, i ara com ara, Rafa Márquez és el número 1 de la llista. De fet, avui el veureu la gran majoria de diaris esportius, i com que somies de franc avui el Joan Bails, escriu a l'esport que és el moment que Joan Laporta intenti fixar Pep Guardiola. Jo crec que... vaja, entre no i no, jo crec que ja no. I per cert, avui Mundo Deportivo publica que hi va haver un renou en Kylian Mbappé després de dimarts. Pel que llegim, després de la classificació del PSG, el francès va entrar al túnel de bastidors reivindicant la victòria i cridant que ells parlaven sobre el terreny de joc. Aquesta actitud no va agradar a diversos futbolistes del Barça que el van confrontar. Segons sembla, hi va haver insults, crits i empentes entre membres del cos tècnic i treballadors de seguretat. Segons Mundo Deportivo, van arribar a haver-hi una seixantena de persones implicades. Seixantena, eh? Afortunadament, no va passar d'aquí. En tennis, Rafa Nadal va rebre un bany de multituds en el seu adeu del trofeu Conte de Godó a Barcelona i el balear va caure en segona ronda i en acabar va reconèixer que difícilment podrà tornar a jugar aquest torneig i que ja té els ulls posats sobre Roland Garros a París, que és el més que ve. Ho va seguir l'Albert Bassas.
Derrota del Balear en 2-7, 7-5 i 6-1 contra l'australià Àlex de Minyor per dir definitivament adeu al públic barceloní. Malgrat l'eliminació, Nadal en feia una lectura positiva, pensant en el seu veritable objectiu, que no és un altre que París, amb Roland Garros i els Jocs Olímpics.
Me voy convencido que da un paso adelante y veremos lo que pasa. No era hoy donde tenía que estar bien, no era hoy donde tenía que... que dejar todo y morir, creo que al menos tengo que darme la opción de poder hacer eso en unas semanas.
Mentrestant, el Godó, avui jornada de vuitens de final que arrencarà a les 11 amb el partit entre el castellonenc Roberto Bautista i el britànic Cameron Norrie i que tancarà la tarda amb el canari Roberto Carballés contra el grec Stefano Tsitsipas. Entremig també jugarà el malagueny Alejandro Davidovich contra el serbi Lajovic, sense oblidar un altre dels favorits, el noruec Casper Ruud, que jugarà contra l'australià Jordan Thompson.
I mentrestant a Stuttgart, Paula Badosa continua de pega amb les lesions després de molts mesos lluitant contra uns problemes a l'esquena i es va retirar plorant per problemes a la cama esquerra. I atenció a això que ha passat als Estats Units. En una decisió històrica, l'NBA ha sancionat de per vida un jugador involucrat en un escàndol amb les apostes. Es tracta de Jontay Porter. El jugador dels Toronto Raptors va apostar sobre el seu propi rendiment amb més d'una desena de partits i va fingir lesions per guanyar calés. L'NBA l'ha enxampat i ha castigat amb una sanció històrica. Al Brasil, Romario torna al futbol amb 58 anys. Ho heu sentit bé? L'exdavanter del Barça és el president d'un club que es diu América de Rio de Janeiro i s'hi ha inscrit per jugar amb el seu fill a segona divisió. I tornant als Estats Units, hi ha polèmica amb els uniformes que Nike ha fabricat per les atletes que competiran als Jocs Olímpics de París. Diverses esportistes s'han queixat perquè els consideren sexistes. Les equipacions s'assemblen molt a un banyador tradicional i les atletes lamenten que hagin de competir mentre es preocupen que no se'ls vegi el pubis.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oh, i tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant d'una sèrie que avui fa 25 anys. 25 anys! 25 anys d'això. Com molts ja haureu deduït per la sintonia, que per cert va compondre el Quimi Portet, estem parlant de Plats Bruts, una de les sèries més recordades i estimades de la televisió a Catalunya, però també una de les més vistes, fins i tot, per les noves generacions.
No et sembla meravellós?
A mi el que em sembla és que estàs com una puta cabra.
Una cabra, ara ho has dit. Això és el que necessitem en aquesta casa. Mira, guaita la blanqueta!
Tot i que el David i el López n'eren els personatges principals de Plats Bruts, hi havia un seguit de secundaris sense els quals no entendríem la sèrie. Avui volem parlar precisament amb tres d'aquells secundaris. Són l'Emma, la veïna alternativa del David i el López que interpretava la Mònica Glaenzel.
Si vols baixar, fem el raïm.
Oh, si vols baixar alguna coseta per menjar i sopem junts.
Ah, vale, tinc una llauneta de tonyina.
El Ramon, el tècnic de Ràdio Bufarull, a qui donava vida en Lluís Villanueva.
El David em va dir que m'havia de disfressar, que avui celebràvem el Gwendolyn. Halloween, Ramon, Halloween.
I el Pol, el cambrer del bar on es trobaven tota la colla, un paper que feia el Pau Durà.
Ho sento, Emma. Tinc una clientela que he de conservar. Aquest programa aquest és una patata.
Avui volem parlar amb tots ells de Plats Bruts, dels seus papers, i celebrar aquests 25 anys de Plats Bruts. Serà a partir de les 11 aquí al Món a RAC1 i després recordarem algunes de les grans sintonies de sèries de la història. Ho farem amb el Guillem Ilkiwi, que té ja preparat un seguit, però bestial, i repassarà sintonies com aquesta. Oh, que és maca aquesta, gent del barri. Però també aquesta. Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Preciosa. Your heart is true. You're a pal and a confidant. And if you threw a party, you invited everyone you knew. Les xiques d'oro. I a molts els portarà molts records aquesta altra. Veïns, però també aquesta altra. Vacaciones en el mar. Ai, quants records avui, quants records.
Tinc ansietat, angoixa, nerviosisme, estrès i pena.
Tot plegat. Jo també, però haurem d'esperar cap a tres quarts d'onze aquí, al Món a RAC1.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.